Hola, bona nit i benvinguts de nou al programa de ràdio del Col·legi Cor de Maria. Jo, l'Arnau, alumne de quart d'ESO, us presentaré els nostres convidats d'avui. Comencem pels alumnes de P4, la classe dels cargols. L'Arnau, en Guillem, la Paula, la Carla i la Minerva, que ens parlaran dels diferents òrgans del nostre cos. Endavant, nois!
A veure, sabeu quin òrgan és aquest?
Està dins el cap.
I aquest?
El cervell.
I per què serveix? On està?
A dins del cervell.
I això què és?
Per la veu.
Molt bé. I això?
Aquí és allà.
Per on passa l'aire, molt bé. I aquest?
Passa el menjar.
Per on passa el menjar i com es diu?
Esòfag.
Esòfag.
Molt bé, Guillem. I aquest?
La medul·la espinal. Estera fins al cul.
Molt bé. I això què és?
L'estómac.
Què s'hi fa a l'estómac? Què hi ha dintre l'estómac?
El menjar.
El menjar.
Molt bé. I això què és?
Els pulmons.
L'oxigen.
Molt bé. A veure...
El pàncreas.
I aquest?
El fletxa.
Fletxa.
És el òrgan més al cos, el gran més al cos.
Molt bé. I aquest? Què són?
Intestí prim.
Molt bé, els intestins prims. I aquest d'aquí?
L'intestí gruixut.
Vale. I això?
Els ronyons.
Molt bé. I aquest altre?
La bufeta.
Sabeu per què serveix la bufeta?
On es omple el pipí i tenim moltes ganes de fer pipí.
Molt bé. I l'últim?
El cor.
Molt bé.
És el motor que reparteix deixant tot el cos.
Molt bé.
Ho heu fet molt bé. I ara seguim amb els alumnes de P5, en Joel, la Ivet i la Georgina, que ara està fent el projecte dels ocells i ens recitaran un poema i ens parlaran d'alguns ocells. Endavant!
Si vols veure ocells volar, vés al maig a la muntanya. Si vols veure ocells volar, vés al maig al colomar. Allí canta el rossinyol, la guatlla i la cadernera. També canta la puput en el temps de primavera.
Ara direm les parts del cos de l'ocell.
Bec, gola, pit, cuixa, potes, dits, tars, cua, ala, espatlla, coll i coroneta.
A mi m'agrada la garsa, és blanca i negra. Viu als boscos i als parcs, és omnívor que menja de tot.
A mi m'agrada el puput, perquè té una cresta al cap. Fa nius als forats dels arbres, el seu so és puput, puput, puput.
A mi m'agrada el pardal perquè és molt petitó, són diferents el mascle i la femella, perquè el mascle té les galtes blanques, el pit negre, una mica per l'esquena marró i la femella tota marró.
Felicitats, ho heu fet molt bé. Els alumnes de primer i segon, el taronger i el cirerer, ens parlaran dels animals que han estat treballant en el seu projecte. Tenim l'Aleix, la Lídia, la Mafe, la Inua i la Maria Rueda. Endavant, nois, expliqueu-me.
El camell té ossos, viu al desert i pot estar temps sense beure i menjar. La gepa que té es creix del seu cos. Si té una gepa, és un dromedari.
La cobra té verí a les dents. Viu a l'Àfrica. La femella pon 40 i 50 ous de color blanc. S'arrossega i sovint està enroscada. Normalment ataca a la tarda i a la nit.
El guepard és l'animal terrestre més ràpid. Quan neix no té taques, viu a la selva.
El tap fa cau sota terra.
Quan neix, és molt petit. S'alimenta de cucs. Pot turular sota l'aigua.
El conill menja pastanagues, pinso, verdura i poma. La mare està 30 dies embarassada i pot tenir unes 12 cries. Quan neix no té pèl i té els ulls tancats.
Ho heu fet perfecte. Seguim amb l'Eloi, l'Eric, en Sergio, l'Aleix, en Ferran i la Sara.
El pit roig és un dels moixons més populars. Té molts noms: barbaroig, rúpid, arrupit, pitarró, pitarret. A cada poble se l'anomena d'una forma diferent. Té un aspecte delicat i simpàtic. És un devorador de tota mena d'insectes.
El hàmster és un animal vertebrat i vivípar. Dorm de dia. Es desplaça caminant o corrent. S'infla les galtes quan menja. La femella pot tenir fins a 19 fills alhora. Viuen uns 2 anys. Trosseja el paper perquè el seu cau sigui tou. Els agrada estar net. Per netejar-se es graten.
El tauró és un peix. Viu als mars i oceans. Respira per brànquies. Les seves dents són molt esmolades. Neden molt ràpid. Són ovovivípars. Això vol dir que els ous es desenvolupen dins de la mare i que neixen quan les cries estan totalment formades.
El peix espasa té un bec que sembla una espasa. Li diuen emperador. És vertebrat. S'alimenta de grans mol·luscos i d'altres peixos. Respira per brànquies. És bastant agressiu. És molt utilitzat l'oli del seu fetge.
El gos és un animal vertebrat, és mamífer i domèstic, és carnívor, però li donem de tot. Es desplaça caminant o corrent. Les gosses tarden entre 56 i 72 dies a donar llum. Rases, pastor alemany, labrador, chihuahua, pastor belga...
El rinoceró és un animal mamífer i herbívor. Corre molt de pressa, té mala vista, a vegades xoca contra els arbres. Les seves banyes són molt valuoses. Les femelles pesen entre 400 i 700 quilos, però els mascles 2.000.
Ho heu fet molt bé. Seguim amb els alumnes de tercer de primària, la Martina i l'Eduard, que ens seguiran parlant de l'edat mitjana. Endavant!
Era un dimecres a la tarda, quan de sobte vam trobar-nos sobre la taula una carta escrita amb lletra antiga. De cop i volta ens veiérem immersos a l'edat mitjana i tots els companys s'havien convertit en camperols, artesans, monjos, trobadors o bé cavallers. Semblava que estiguéssim ben bé en un conte, però no tan sols era l'aparença, sinó també havien canviat pel que fa a les nostres habilitats. Els monjos, els trobadors i els cavallers sabien escriure, però els artesans i els camperols eren incapaços de llegir ni una sola lletra de la carta. De sobte, una veu greu i profunda es deixà escoltar i deia:
ara us presentem la carta del senyor feudal.
Us escric aquesta carta per presentar-me. Sóc el comte de Cabrera, senyor feudal de la majoria de terres del massís del Montseny. Jo en sóc el propietari i estic una mica preocupat. He vist que en aquestes terres, últimament, hi ha molta gent que transita pel camí ral. Sí, aquell camí que comunica les ciutats de Barcelona i Girona i que està sempre ple de viatgers. M'agradaria saber què hi fas aquí, què hi busques. La meva intenció és fer un registre de totes les persones que hi ha a les meves terres. Així doncs et demano, bé no, t'exigeixo que m'enviïs una carta explicant qui ets, què busquen en aquestes terres i quins serveis em pots oferir que em siguin útils per a mi. Sóc conscient que hi ha gent que no sap escriure ni llegir, però ja buscareu la manera de fer-me arribar aquesta informació. A més, us adjunto a la carta una fitxa que cal que també m'ompliu per tal d'arxivar-la i guardar-la al meu castell. Atentament, el comte de Cabrera.
Per contestar la carta del senyor feudal, tots ens hi vam esforçar molt. Van dibuixar o bé explicar els serveis que li podíem oferir al comte de Cabrera. I a més, vam omplir unes fitxes explicant qui érem, d'on proveníem i què podíem oferir. Va ser molt divertit i alhora interessant.
Dies més tard, vam rebre un nou missatge.
Aquest cop ja no era en forma de carta, sinó la veu greu va tornar a aparèixer per fer sentir. Aquesta deia:
Benvolguts, m'he llegit les vostres cartes i vist els vostres dibuixos i dissenys i veig ben bé que sou gent de profit. Sí, sou gent que ofereix una sèrie de serveis útils per a mi i fins i tot útils per a un futur poble. Mentre escrivia aquesta carta, se m'ha acudit una idea. He recomptat 27 vilatans que transiten de forma continuada a les meves terres. Veig que n'hi ha de tot tipus. Monjos, camperols, trobadors, cavallers i fins i tot artesans. Cadascú té unes habilitats diferents, com m'heu explicat, i les heu d'aprofitar per la construcció d'un poble. En veure que sou de diferents classes, he pensat que seria convenient que us construïu un castell. Ja sé que tan sols el senyor feudal, és a dir, jo, hi hauria de viure, però sóc un senyor feudal una mica especial i he pensat que si volem ser un poble pròsper i modern, cada família ha de tenir el seu castell. Per altra banda, veig que per poder desenvolupar la vostra feina, el trobador necessita un instrument, el cavaller, un escut heràldic, l'artesà, una eina i un producte fet amb ella, el camperol, una eina per treballar al camp, i el monjo, un llibre antic. Així doncs ja teniu feina. Endavant, i som-hi. Ah, per cert, hem de pensar també en un nom per a la nostra vila.
Durant la segona part del trimestre hem hagut de fer les dues tasques que ens demanava el senyor feudal. Per una banda, a casa, l'ajuda de la família, hem hagut de construir un element característic de la nostra classe. I la veritat és que han sortit coses molt interessants. Hem fet un concurs per escollir els millors de cada classe i els guanyadors han estat la millor trobadora, l'Alba Estupinyà, el millor cavaller, en Jordi Bernola, el millor monjo, la Ivette Fernández, el millor artesà, en Jan Rodríguez i, per últim, el millor camperol, la Roser Brunet. Tot i així, s'han de felicitar a tots els nens i nenes de la classe perquè tothom s'hi ha esforçat moltíssim. Per altra banda, hem hagut de fer un castell cadascun dels grups amb material que teníem a casa. Paper de vàter, cartró, capses... A l'escola també ens han donat plastilina i pintura per poder decorar el castell. Hem passat molt bé, però és que a més han sortit un castell xulíssim. No hi havia que a dins i vivien dracs, reis, reines i fins i tot tenia cocodrils.
Estupendo, ho heu fet molt bé, nens. I ara els alumnes de quart, la Berta, la Paula i en Joaquim, ens parlaran de tenir un animal domèstic. Som-hi!
Heu pensat en incorporar un animal de companyia a la família? Segur que alguna vegada us ha passat pel cap demanar als pares un gos, un gat, un hàmster o una de les tortugues.
Però tot i que tenir un animal de companyia és molt divertit, també cal tenir-ne molta cura. Doncs una vegada els haurem comprat o adoptat en alguna protectora, els hem de cuidar com es mereixen, i això requereix ser molt responsable.
Si creiem que som prou responsables com per tenir-ne un, el primer que cal és saber que els animals són per tota la vida, com els gats o els gossos, que poden viure fins a 15 anys. Si pensem que podem fer-nos càrrec, cal plantejar-se.
Tens temps per cuidar-los? Un gos necessita passejar mínim 30 minuts diaris. Depèn de la raça o el tamany. Han de sortir a fer pipi i caca. També necessiten companyia i estones de joc, de netejar-los, etc.
Quin és l'espai en el que viurà?
Has de pensar si tens lloc per a qui dormi, per posar la peixera o la gàbia. En el cas dels animals més grans, com gossos i gats, és important saber si el bloc de pisos on vius està permès tenir-ne, ja que hi ha comunitats de veïns que no ho permeten.
Saps el que costa tenir un animal de companyia? No només hem de sumar el preu que val en el cas de comprar-lo, sinó que també hem de comptar amb els gastos del veterinari, joguines, menjar, matalàs, caseta, possibles operacions, etc.
Qui cuidaria d'ell quan marxis de vacances? En molts llocs de vacances es pot portar animals de companyia, però és més car. En d'altres no els admeten, així que necessita algú que els cuidi o tenir els diners per deixar-lo en alguna residència per animals.
Si després de pensar tot això esteu decidits a incorporar algun animal a la família, heu de saber que fa molta companyia. Hi ha estudis que han demostrat que tenir un gos, per exemple, pot millorar la salut de la persona a la que fa companyia. Ajuden a estimular el contacte físic amb els altres i també l'afectivitat, ja que l'estableix una relació de carinyo. També ajuda a desenvolupar la responsabilitat i el contacte amb la natura i els éssers vius.
Un últim consell que podem donar és que si estem pensant en tenir un animal de companyia, visitem protectores d'animals o centres d'adoptació abans de comprar-lo. En aquests centres hi ha milers de gossos, gats i d'altres animals, esperant que algú els torni a estimar, els doni de nou una família i una llar.
Molt bé, m'han agradat molt els vostres consells. Ara tenim els alumnes de 5è, de primària, que ens explicaran acudits i ens llegiran poemes i endivinalles. Endavant, Lluís i Ariadna.
Bona tarda, jo us llegiré un poema. El gener ens portarà neus, el febrer serà variable, pel març bufaran vents forts i l'abril serà agradable. Pel maig hi haurà floració, pel juny alguna tronada, el juliol farà calor i a l'agost forta secada. Setembre serà mig sec i l'octubre mig mullat. El novembre farà fred i el desembre ben gelat.
Hola, jo em dic Lluís Pratasberg i us llegiré tres endivinalles. Una coseta petita, només té un tall per respirar. Sols que la toquis una miqueta em veu hagut de respondre.
Què és, Lluís?
És un pigarol. Soc de fusta i els meus nervis a tothom fan bellugar quan se'm posen a la falda i em comencen a gratar.
Què és, Lluís?
És una guitarra. Vaja, si sabries dir quin és l'animal marí que comença amb la primera nota i acaba donant la fi...
Ostres, què és, Lluís?
Un dofí.
Ostres, tu. Molt bé, molt bé.
I ara continuem dient acudits. Primer, van dues olives pel carrer i una li diu a l'altra: m'he caigut i m'he trencat un os. Calla, home, però si ets d'anxova. Segon, puja un nen a l'autobús i li pregunta al conductor: quant val l'autobús? 50 cèntims. Doncs que baixin tots que el compro. Següent. Va un boig passejant amb una pedra i amb una corda. Amb això, que el veu el director i s'acosta a ell. Què? Però quin gosset! No se n'adona que és una pedra, el director s'allunya i el boig li diu a la pedra: molt bé, Rocky, t'he dit que si no lletraves el despistaríem. I, per últim, un borratxo es troba en una nena al carrer plorant i li diu: per què plores, nena? I la nena li respon: la meva àvia s'ha caigut del tercer pis i està al cel. I el borratxo li respongué: sí que rebota el terra, oi?
Ho heu fet molt bé. Ara ens visitaran els alumnes de 6è de primària, que són la Marta Alcázar i la Judit Comas. Ens recitaran un poema que s'anomena El mar de Rafael Alberti i Traje mío, traje mío. Endavant.
El mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueño la marejada me tira del corazón, se lo quisiera llevar. Padre, ¿por qué me trajiste acá?
Traje mío, nunca te podré vestir, que al mar no me dejan ir. Nunca me verás ciudad con mi traje marinero. Guardado está en el ropero, ni me lo dejan probar. Mi madre me lo ha encerrado para que no vaya al mar.
¡Muy bien! Per anar acabant, tenim unes nenes de l'ESO, que són la Núria Ripoll, la Marta Illa i la Martina Codina, que us explicaran les seves aficions, el que els agrada i també el per què tenim que realitzar l'activitat a l'estiu. Endavant, noies! Comencem amb la Martina Codina, que ens explicarà el futbol.
Jo practico l'activitat de futbol perquè és un treball que fem en equip, aprenem a col·laborar i ens ho passem molt bé. Jo vaig començar de petita perquè tenia parents que el practicaven i se'm va presentar l'oportunitat de començar a practicar-lo i mica en mica em vaig anar aficionant més i el recomano perquè és un esport amb equip, aprens a compartir i t'ho passes molt bé.
I ara seguim amb la Marta Illa, que ens explicarà el teatre.
Bueno, el teatre és una art escènica relacionada amb l'actuació i la representació d'uns esdeveniments que consta de representar una història fictícia que protagonitzen un o més personatges en un lloc concret i davant d'un públic. S'utilitzen molt els discursos, els diàlegs, els gestos i l'escenografia, la música, el so i també l'espectacle. Jo recomano teatre perquè amb ell, a més d'imaginar-nos com seria aquella idea que volem transmetre en un públic, que és un treball molt dur, també t'ho passes molt bé, cantant, ballant, rient, i això no té preu.
I ara seguim amb la Núria Ripoll, que ens explicarà la dansa.
Doncs bé, la dansa és molt extensa, ja que tots els estils de música són ballables. Per ballar no necessites gran cosa, només ganes i energia, i és una forma per expressar els teus sentiments i deixar-te anar. Jo personalment ballo jazz, que està basat en el Broadway jazz, que utilitza tècniques del ballet clàssic, la dansa contemporània, l'expressió corporal i la flexibilitat. Requereix coordinació, constància i un treball previ. Pels que ens agrada moure'ns i ballar, l'estiu pot ser una bona forma de fer exercici físic i divertir-te.
Molt bé, noies, ara us faré una sèrie de preguntes. Primer comencem amb la Martina Codina. Martina, com creus que és el futbol? Una afició o vols dedicar-t'hi professionalment?
De fet, estem en un lloc on és una vida molt masclista i trobo que una dona és molt difícil que es dediqui professionalment, ja que no viuria del futbol. Jo ho trobo com un hobby perquè per passar el temps és molt divertit, però professionalment crec que si no desenvolupem no mai arribarà una dona a poder pagar-se la vida si no té un treball a part.
Molt bé, seguim amb la Marta. Li faré una pregunta sobre el teatre. Marta, el teatre tu què creus? T'hi vols dedicar-t'hi o és una afició?
Home, jo el que em vull dedicar és professionalment en el teatre, perquè bueno, és el que m'agrada des de petita i és el que vull fer des de que em posava sobre la taula, ja és el que em vull dedicar professionalment a això.
Estupendo. I tu, Núria?
Doncs des de petita que ballo, vaig començar amb el ballet i després ho vaig deixar per un temps i després vaig seguir amb el jazz. I he pensat de dedicar-m'hi professionalment, però penso que no té gaire sortida i que és millor conservar-ho com a una afició.
I finalment, ara us parlaré de la meva afició, la Fórmula 1. La Fórmula 1 és un campionat de cotxes que es fan carreres en diferents circuits de tot el món. Va començar el 1950, Spa-Francorchamps, a Bèlgica, i actualment es segueix retransmitint totes les carreres per de totes les televisions del món. Jo ho vaig començar a veure per primer any el 2005, perquè va ser quan Fernando Alonso, el pilot que hi ha, que molta gent coneix, va guanyar el primer mundial. Si tinguessin de fer una conclusió general del seguiment de l'audiència de la Fórmula 1 a Espanya, diríem que en aquest esport no es mirava molt abans, és a dir, no era gaire popular. Però des de l'arribada de l'Alonso a Renault el 2005 i el futur Kager Sebastian Vettel, que en pocs anys ha guanyat 3 mundials, competint a frec lluites esfereïdores amb Fernando Alonso, crec que en tots aquests conceptes que hem dit ha fet pujar l'audiència durant els últims anys i ha portat emocions fortes. Per altra banda, jo proposo que aquest estiu segueixi la Fórmula 1, perquè durant el mes de juny i juliol hi ha competició, excepte el mes d'agost, que els pilots es mereixen unes bones vacances. Les carreres són cada 2 o 3 setmanes, aproximadament. Totes les carreres que se celebren són els caps de setmana, és a dir, dissabte els entrenaments, on es decideixen el lloc que sortiran els pilots, i diumenge la carrera. Jo, sincerament, quan hi ha Fórmula 1 a l'estiu, ho miro i després vaig a la piscina a celebrar la victòria del meu pilot preferit. Si sou d'emocions fortes, agafeu el mando i poseu TV3 o Antena 3 per seguir aquest esport. Com a aspectes negatius, podríem dir que són masses voltes i que si un pilot es posa des del començament primer i ja no l'atrapa ningú, ja no és gaire emocionat. Se'n fa una eternitat la carrera, ho reconeixo. Però també hi ha aspectes positius, com els accidents que es produeixen durant la carrera o la intervenció del safety car, les parades de boxes, el moment de les sortides, els adelantaments, etc. Tot això provoca emocions fortes. Bon estiu i a seguir la Fórmula 1. Bé, doncs, gràcies per escoltar-nos i fins la propera. Bona nit a tothom i bon estiu.